El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.
Primer dimecres de mes i, per tant, dia de debat de política municipal. Una conversa que avui mantenim amb Eloi Cortés, que és regidor del PSC. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ens acompanya també Gabriel Fernández, portaveu d'Esquerra. Bon dia.
Molt bon dia.
També Nani Valero, portaveu de la Crida. Bon dia.
Bon dia.
Adrián Hernández, portaveu de Ciutadans. Molt bon dia.
Bon dia a tothom.
I Lourdes Ciuró, portaveu de Junts per Sabadell. Molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
La portaveu de Podem, Marta Morella, ha excusat la seva presència avui al debat i volem començar parlant de la pobresa menstrual a Sabadell. Unanimitat per combatre aquesta pobresa menstrual. Tots els grups municipals han acordat que l'Ajuntament reparteixi productes d'higiene a les dones i homes trans en risc d'exclusió social. Avui el que ens preguntem a Ràdio Sabadell és quan s'aplicarà aquesta moció que s'aprovava ahir al ple. No sabem si hi ha algun calendari al darrere. Comencem explicant la moció per part de Lourdes Ciuró, per part de Junts per Sabadell. Endavant, senyora Ciuró.
Hola, bon dia. Doncs sí, efectivament, el ple vam presentar conjuntament aquesta moció. Va ser una bona notícia per la ciutat, perquè vam posar doncs, el concepte de pobresa menstrual sobre la taula, una realitat que afecta, evidentment, a dones i a homes trans i que, a més, té una connotació de gènere molt clara, molt marcada, no? Que és una qüestió que afecta, bàsicament, el públic doncs, en femení. Aquesta moció el que fa és, com deia, posar aquest concepte sobre la taula i veure què podem fer des de l'Ajuntament, des de l'administració més propera, per ajudar a que les persones més vulnerables no hagin de triar entre comprar, per exemple, un paquet d'arròs o comprar productes d'higiene femenina. Quan es fan aquestes tries, el que passa és que es fa una situació doncs, perillosa per la salut de les dones i que té conseqüències negatives, com dèiem, per a aquesta salut. Per tant, abordar aquesta realitat és un pas important, és un pas que l'Ajuntament doncs, s'ha compromès amb el vistiplau de totes les forces polítiques, per tant, garantia de què es farà. Ara el calendari potser ens el podrà posar més sobre la taula el regidor de Serveis Socials de l'Ajuntament, però en tot cas també vam tractar no només això, sinó que sobretot informar, deixar de parlar de la menstruació com un tabú, formar i erradicar també l'analfabetisme menstrual, que avui en dia dintre de la nostra societat encara està estigmatitzat per segons quins sectors. Per tant, molt feliços i no deixar aquí l'avenç. També abordarem o voldrem proposar que s'explorin vies com l'Ajuntament de Girona, que el fet de poder tenir una baixa temporal pel fet d'unes hores pel tema de la menstruació, que després és recuperable, però també ajudaria segurament a visibilitzar aquest tema i a poder doncs, fer una convivència molt més tranquil·la amb el tema de la menstruació.
Doncs la paraula també li volíem donar ara al regidor d'Acció Social, Eloi Cortés, sobre aquesta qüestió que hi ha de dir.
Doncs, fan el guant del que deia la senyora Ciuró. En primer lloc, celebrar que una moció d'aquesta tipologia, amb aquesta temàtica, primer fos presentar conjuntament per tots els grups municipals, perquè això vol dir que hi estem tots d'acord, però que llavors no ha de ser un acord d'aquells de, no, de donem copets a l'esquena, de que bé que estem tots d'acord. No. Això ens ha de forçar a que les accions que es desenvolupin a partir d'ara siguin concretes i siguin reals. Com vam dir ahir, hi ha una part molt important del que fa aquesta moció, que és donar visibilitat a aquesta qüestió, que és fer visible aquest biaix de gènere que hi ha, tot i que a vegades intentem fugir, o a mi m'agrada fugir de posar cognoms i etiquetes a la pobresa, perquè al final és pobresa en general. En aquest cas, hi ha un biaix de gènere molt clar que explica aquesta realitat i que explica aquesta invisibilització i que ens empeny a posar-hi aquests recursos. No? Pel que fa al calendari, ara tampoc no puc dir el calendari concret, però en tot cas hi ha tota una part d'informació i de sensibilització que s'ha de començar a activar a partir d'ara i que s'ha d'imbrincar en les diferents campanyes de salut pública que es fan des de l'Ajuntament. I pel que fa al proporcionar els recursos, com hem comentat ahir, ja hi ha una part que es fa a través dels donatius que pugui rebre el Rebost Solidari o alguna de les entitats, de proporcionar aquest tipus de materials d'higiene íntima a les dones en situació de vulnerabilitat. La qüestió ara és fer aquest pas endavant, transformar això no en una cosa accessòria, sinó en un element central de les polítiques socials, sigui a través dels donatius o a través de les aportacions que es fan al Rebost Solidari, o sigui, per exemple, a través de prestacions d'urgència social per garantir que les persones amb menys recursos puguin accedir a aquests recursos. Doncs a partir d'ara estudiarem quina és la millor via, i posarem mans a l'obra per fer-ho realitat el més aviat possible.
Gabriel Fernández.
Sí, també sumar-me a lo que deien els portaveus que m'han precedit en quant a la bona notícia de que és un tema compartit, que alguns partits polítics venim treballant de fa temps també, a diferent nivell, però que a la ciutat, en definitiva, una vegada que es posa sobre la taula, és àmpliament compartit. Però, més enllà d'això, ara el que caldria és pensar com farem efectiu la moció, la intencionalitat política, amb l'acció de l'Ajuntament. Perquè la moció té una sèrie de punts. Algun punt no depèn directament de l'Ajuntament, com pot ser el preu de l'IVA d'aquests productes. No, això no ho decim aquí, però sí és important que la cinquena ciutat d'aquest país parli clarament d'aquest tema i demani aquest canvi, per exemple, de l'IVA. I després hi ha una sèrie de connotacions, per exemple, quan parlem de la vulnerabilitat. No? Jo crec que hi ha coses concretes que caldrà fer. El senyor Eloi Cortés segur que compartirà amb mi. Els tècnics d'acció social tenen algo que diuen de forma col·loquial calculadora. La calculadora és el sistema que utilitzen els serveis socials per discernir quan una persona es presenta amb dificultats econòmiques per a discernir la quantitat de diners que podria otorgar-li l'administració. Jo crec que aquí hem de posar aquest tema també en aquesta calculadora, en el càlcul. En el càlcul ha d'estar aquest tema de la pobresa menstrual també, en el cost de vida de les persones. I no només deixar-lo lliurat, perquè això és algo que passa també en els bolquers, no només deixar-lo lliurat a los donatius. No, 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 no. Aquí hem de ser administració pública i hem de garantir drets. I si no es creiem de debò que és un dret, hem de, ja acabo Mireia, hem de fer, implementar els mecanismes de l'administració per garantir aquest dret, més enllà dels donatius. No estem fent beneficència, sinó garantint drets.
Paraula ara per Nani Valero.
Sí. Nosaltres la crida ens vam sumar a darrera hora i així ho vam expressar també a la Junta de Portaveus perquè, tot i que compartim el sentit i veiem la necessitat absoluta d'aquesta moció i de fer passes endavant per normalitzar un fet que afecta a més a la meitat de la població i que no és d'ara sinó que és del llarg de la història, no? de la humanitat. Per tant, ja va sent hora de que es normalitzi una situació i que hi hagi un suport i una visibilització d'un fet que és real. Per tant, entenem la necessitat de la moció, però en tot cas nosaltres, que ja ho vam comentar també a Junta, és que nosaltres anàvem a màxims i nosaltres aquesta moció que parteix d'aquesta perspectiva de la pobresa, de l'ajuda, doncs no ens acaba de donar el sentit que a nosaltres ens agradaria. Nosaltres som més partidaris de la via escocesa, des de la gratuïtat d'aquest producte, perquè forma part de la vida. I també, sincerament, ens va sorprendre que això ho entoméssim que s'entomi per tirar-ho endavant des de Acció Social, perquè pensem que no, que tot i que s'ha d'entomar des d'algun espai, no ajuda a visibilitzar-lo amb la naturalitat i amb la quotidianitat que hauria de ser entomar el suport necessari per visualitzar i per normalitzar l'ajuda a les dones que menstruen i ja està. Pensem que s'han de fer passes en l'àmbit laboral, en l'àmbit educatiu, en l'àmbit de la salut i per això no ens acaba d'encaixar la línia també del que comentava ara el regidor Fernández, que ho pensem en clau d'ajuda, de caritat, de suport social, sinó de com ho normalitzem. Per tant, és una passa, ho entenem com una passa, nosaltres aniríem cap a uns màxims que en aquests moments tampoc no ens pertoca a nosaltres competencialment.
Últim torn de paraula d'aquesta ronda, Adriana Hernández per part de Ciutadans.
Gràcies. Ara, quan s'aproven, no és que s'aprovin per unanimitat, sinó que es presenta una proposta per tot el grup, és evident que hi ha al darrere un tema de fons que es comparteix al 100%, pràcticament. Jo, per intentar afegir alguna cosa que no s'hagi dit, que comparteixo, crec, per mi que és important, i ho veig ara una mica el que jo he viscut des del moment que Junts ho va presentar a premsa al mes de, o a principis d'abril, o la segona setmana d'abril, no recordo, però el titular va ser el de pobresa menstrual, que és un concepte doncs, que molta gent al principi s'ho mirava d'una manera una mica estranya, no? De què estan parlant, no? Aquí, o què aporta això al debat polític o què té a veure això amb solucionar problemes de la gent, no? I és quan tu mires, quan rasques i quan parles amb persones que te n'adones doncs que hi ha moltíssima persona que porten anys en silenci o amb vergonya o parlant només amb persones de confiança que pateixen una cosa que tenen amb naturalitat perquè ho tenen tots els mesos, però que no tenir recursos o tenir que triar entre donar de menjar als seus fills o tenir una menstruació normal com la resta de persones que ho fan amb normalitat, doncs tenen un greu problema. I això que estava ocult o que ho vivien aquestes persones o amb la seva família o amb el seu entorn més estret, doncs ara amb això que l'entitat està fent al conjunt d'Espanya doncs surt a la llum. Jo crec que és important perquè jo ho reconec que va ser un descobriment saber la quantitat de problemes o fent números. Una dona que visca en una casa amb dos filles, feu números amb la quantitat que ha de fer. Per tant, si no té els recursos, doncs és un problema i, per tant, l'administració pública ha de donar sortida. L'IVA a nivell de l'Estat, però tot el reforçament que sigui possible.
Comencem a ronda, no sé si dir-li de rèpliques en aquest cas, sinó de punts que els han quedat pendents en la primera ronda, però ens sembla un tema tan important i tan destacat que de fet l'hem destacat i molt al programa. Hem parlat avui amb una advocada laboralista, els emplaço a escoltar l'entrevista sobre els drets que tenen les dones que es troben amb problemes en el cas de les menstruacions i quins drets de baixes laborals tenen, etc. Els emplaço també a escoltar l'entrevista que després la podran trobar a les xarxes socials, per tant, m'interessa seguir amb aquesta qüestió. En aquesta segona ronda, paraules demanades, la primera per part de Lourdes Ciuró. Endavant.
Sí, gràcies. Per seguir una miqueta el que anava dient l'Adrià, no, Hernández de Ciutadans, el que xoca és el concepte. El pobresa, quan ens ho van explicar, també ens va sorprendre el concepte. I la pobresa menstrual vol dir que les dones, a part de que han de triar, quan trien comprar aliments i no productes d'higiene femenina, han de gestionar-se la seva menstruació, perquè això passa sí o sí biològicament. Això què vol dir? Que han de substituir els productes higiènics per altres productes. I pel que ens van explicar les dones de Period, que s'encarreguen de posar sobre la taula aquest tipus de temes, doncs sovint amb cartrons o amb draps o amb qualsevol altre sistema i també aquí condicionades també per la creença religiosa. Hi ha dones que per creença religiosa el tema d'introduir, com per exemple, productes tipus tàmpax a l'interior del seu cos no ho veu bé la seva religió, per tant no ho fan. Tampoc és una opció per elles la copa menstrual. És un al voltant de tota aquesta gestió el que s'ha de treballar. Per això parlem també d'analfabetisme. Avui en dia el tema de les copes menstruals o les compreses reutilitzables han de ser una opció també, perquè estem en un món de la sostenibilitat i estem en un món on hem de poder posar a l'abast per part de l'administració productes que siguin reutilitzables i sostenibles i per tant també fer pedagogia en aquest tema. Què passa? Que amb la qüestió de la pobresa menstrual nosaltres no ho veiem com una assistència social o en els termes, no sé com ho ha dit la senyora Valero de la Crida, ho veiem com una realitat que cal posar a la taula i que igual que hi ha famílies que han d'accedir a rebre aliments, que és el més essencial per la vida, en el mateix nivell hi posem les persones que han de rebre productes per higiene femenina. També ho ha dit el senyor Fernández d'Esquerra, no? Temes de bolquers, és un altre debat. Els nadons necessiten bolquers i hi ha famílies que no poden arribar a comprar-los. Ara abordem el tema de la pobresa menstrual i quan ens hem trobat amb com aterrem amb dades de Sabadell, ens trobem que no hi ha dades, perquè tornen a estar dades agregades. Tot allò que afecta a les dades de gènere són agregades. Per tant, necessitem saber quina és la realitat. També a nivell de Sabadell també podria ser un pas més avaluar quin impacte real amb les dones de Sabadell té aquesta pobresa menstrual. Gràcies, Mireia.
Següent torn de paraula demanat, Gabriel Fernández.
Gràcies. Certament, al final és totes les societats van evolucionant, oi? I la política ha de respondre a aquesta evolució. Si tots entenem que aquest no és un tema ni de beneficència, ni de caritat, ni de classes baixes, ni de pobresa només, sinó que és un dret que les dones, de forma universal, han de tenir coberta aquesta necessitat, doncs posem els recursos, que són de tots, per donar resposta a aquest dret fonamental. Per tant, jo crec també, vaig a aquesta via escocesa, de garantir aquest dret independentment dels recursos de la persona. Ha de tenir garantit això perquè és una necessitat vital i és un dret que volem garantir com a societat per tenir un millor estat de benestar. És per això, per exemple, que no puc deixar... Perquè, clar, està molt bé el que fem nosaltres a nivell municipal, però nosaltres no hi som en una illa. Vivim en un país que qui vol presidir-ho ha posat sobre la taula molt clarament que aquest serà un dels temes claus de la propera legislatura, i és bo que Sabadell hagi fet aquesta discussió, i és bo que Sabadell esté alineat en aquesta idea, perquè serà molt millor per poder ajudar i per poder entendre-nos entre administracions a nivell de la Generalitat, i evidentment a nivell de l'Estat el que esperem és que, malauradament, en aquests pressupostos generals no se va acceptar l'esmena d'Esquerra per poder reduir l'IVA d'aquests productes, no entenem per què, perquè tothom diu que està d'acord, però quan es pot fer alguna cosa no es fa. Però creiem i confiem que en els propers pressupostos, sempre quan hi hagi eleccions a Madrid, no? En els propers pressupostos es pugui fer realitat aquesta baixada de l'IVA, perquè crec que hi ha un gran consens i que aquest tema ja no pot esperar més.
Paraula demanada encara per part de l'Eloi Cortés.
Molt ràpidament. Quan a vegades fem mocions en el ple, a vegades, i això jo crec que ho hem fet tots els grups municipals, demanem coses o arrem una mica el tir, no? A l'hora de plantejar qui ho ha de fer, si ha de ser l'Ajuntament o han de ser les altres administracions. I dic allò en plural perquè ens ha passat a tots i ho hem fet tots. Jo crec que en una qüestió com aquesta estava ben plantejada la moció, en el sentit que enfoca la problemàtica de l'existència d'aquesta taxa rosa, no? De la realitat que hi ha els productes d'higiene femenina que són més cars que els d'higiene masculina, no? Allò típic de les maquinetes per depilar-se, que pel fet d'estar empaquetades en rosa perquè destinades a dones ja són més cares, i per tant enfoca bé on s'ha de resoldre aquesta problemàtica i on s'ha de canviar aquesta llei i aquesta legislació per rebaixar aquest IVA. I jo crec que situa bé, per si nosaltres ens hem sumat i vam votar a favor, les accions que es poden fer des de l'Ajuntament, no? Que hi ha la que és més global, la que és més genèrica per part del Departament de Salut, fent aquesta formació, fent aquesta informació al conjunt de la població, i després aquells aspectes que sigui relativament fàcil, perquè a més a més ja ho hem contrastat amb els tècnics d'acció social, adaptar-nos i fer possible aquest suport a les persones que tenen menys recursos per accedir a aquest tipus de productes, no? Que pot ser un pas petit, però vaja, si al final ens és fàcil i ho podem fer, fem-ho i sentem les bases perquè aquí s'ha dit com a mínim a les persones amb menys recursos siguem capaços de proporcionar-los aquest tipus de materials.
Doncs tanquem aquesta qüestió, posem un altre tema damunt la taula. En aquest cas, ha vist llum verda una moció d'Esquerra i la Crida per tal que l'Ajuntament es posicioni clarament quan sigui acusació particular en un judici, una situació motivada per la manca de consens en la Junta de Portaveus que va debatre l'ingrés a presó de Bustos. El PSC s'abstenia en aquesta moció. Paraula ara per Gabriel Fernández, per part d'Esquerra.
Gràcies, Mireia. Bueno, sí, aquestes són mocions, honestament, a mi haguéssim preferit no presentar-la, perquè si no s'hagués presentat, això vol dir que en la Junta de Portaveus que vam tenir, les coses haguessin anat com pensaven que tenien que haver anat, amb un posicionament clar de l'Ajuntament de Sabadell davant d'un requeriment judicial, el primer requeriment judicial que ens fan com a acusació en particular del cas Puri, en relació a la presó o no de l'exalcalde socialista Manuel Bustos. Això no va passar així. Com és de públic coneixement, alguns partits ho han denunciat, es va viure una situació que per nosaltres va ser un greuge. Per tant, vam intentar corregir i que no es pugui mai més intentar amb algun tipus de sortida jugant amb els conceptes i modificant la paraula consens i parlant d'unanimitats. Al final, perquè tothom entengui, el que va passar en aquella reunió és que l'Ajuntament no va respondre com a Ajuntament al requeriment d'un jutge sobre si el senyor Bustos, sobre què opinava de la sentència de presó. És molt important tenir clar que nosaltres no som jutges. No ens estaven dient si nosaltres volíem o no que entrés a presó. Ens estaven dient que hi ha una condena de tres nivells, i un dels nivells és el tema de l'empresonament, i que l'Ajuntament tenia que dir alguna cosa. Com va acabar aquella reunió de la manera que va acabar, vam fer aquesta moció. Vull agrair a los grups que han participat per millorar-la, perquè van poder tenir una àmplia majoria i malauradament no es continua donant el temps de raó, el PSC continua atrapat del seu passat i present bustista, no? Perquè va tenir altra oportunitat de poder demarcar-se d'això i la va desaprofitar, perquè se va obtenir perquè votar en contra queda molt malament, però realment una llàstima que no hagin tingut el valor per acabar amb aquesta situació.
Seguim amb més torn sobre aquesta primera qüestió, sobre la ronda de posicionaments. Nani Valero, per part de la Crida.
Sí, ja ho apuntava el regidor Gabriel Fernández. Una mica vam sentir la necessitat de recuperar l'esperit de la moció que es va presentar al desembre del 2014, veient de com s'havia resolt arribar a un acord a la Junta de Portaveus, que a més vam haver de forçar perquè ni tan sols es va donar peu d'entrada des de govern a poder-ne parlar. Nosaltres, la moció aquesta, complementada també, com apuntava anteriorment, amb els dos portaveus del grup de Ciutadans i de Junts, pensem que ha aclarit el marc amb el qual ens hem de moure quan parlem de situacions, d'acusacions particulars en les quals estigui personat l'Ajuntament. Això fins i tot va més enllà del Mercuri, perquè a la Crida no, i als altres grups entenc que no ens fa por que s'hagin de donar, o si es donen altres situacions, doncs, com ho hem fet sempre, poder anar amb tota la informació i transparència és el nostre tarannà, i per això també vam assumir i completar-la d'aquesta manera. Aquesta moció incorpora un espai més clar per la informació davant de requeriments que faci la justícia. En algun moment el portaveu del PSC ens deia que durant tots aquests anys no s'havia fet cap espai de decisió. És que no havia calgut, i per molt que ho diguin mil vegades, aquesta mentida no la faran més certa. Ha estat la primera vegada des que aquest cas està judicialitzat que un tribunal ha requerit a l'Ajuntament que es posicioni per un tema d'una sentència que ja és ferma, que és que no ens havíem de posicionar en quina era la sentència condemnatòria. Només com a Ajuntament havíem de dir que ens semblava posicionar-nos, i això no es va resoldre bé. Nosaltres
Senyora Valero, està fora de temps.
Sí, perdó.
Que està molt fora de temps ja. Si de cas anem a una altra ronda.
Després seguim.
Perfecte.
Gràcies, Mireia.
Gràcies. La paraula ara per Eloi Cortés.
Gràcies, Mireia. Nosaltres ja ho vam explicar ahir i sobretot recordar la prèvia, no?, d'aquest post junta d'aquesta famosa junta de portaveus, perquè s'obliden de part del que va passar, que van ser unes acusacions posteriors molt greus i una tergiversació dels fets que havien passat a la Junta de Portaveus per alimentar el seu propi relat, ja que no els hi va sortir com ells volien. No? I, per tant, això també s'ha de tenir en compte. És a dir, en aquesta Junta de Portaveus van passar uns fets, després va haver-hi determinats grups polítics que van fer una tergiversació del que havia passat per alimentar el seu propi relat. Ja ho hem explicat, tenim dubtes i per això demanarem els informes preceptius de l'encaix legal amb el ROM i amb la resta del marc jurídic que ens empara com a Ajuntament i que ens fa funcionar d'alguna de les propostes o d'alguns dels plantejaments que fa la moció. I sobretot el que ens sobta és aquesta necessitat de fer aquestes accions per consens ara que estan a l'oposició alguns i quan estaven al govern, doncs és una dinàmica que no van aplicar mai, no? I després no em volia estar a destacar doncs, aquest silenci i aquesta doble moral que tenen alguns a l'hora de defensar la presumpció d'innocència i a l'hora de valorar, no hi ha sentències, sinó algunes notícies que surten a la premsa.
Paraula ara per Adrián Hernández.
Sí, no, a veure, nosaltres quan es parla de regeneració o transparència ens sentim còmodes, no? I per tant vam donar, bueno, no només vam donar suport, sinó que vam negociar també alguna de les esmenes d'aquesta moció, que al final, perquè ens entengui la persona que estan escoltant, seguirà una mica com fins ara, tot es portarà a la Comissió de Transparència, que és el que es feia al mandat anterior, però en el cas que vingui un tema excepcional, com el que va passar en el mes passat, o sigui, quan s'hagi donat resposta o una petició de la justícia sent acusació particular, doncs una mica que els mecanismes doncs, quedin més clars i, per tant, això és el que vam acordar i nosaltres vam votar a favor. Sí que hi ha una cosa que no estic d'acord amb els proposants o amb una cosa que ha dit el portaveu d'Esquerra, que és que la Junta de Portaveu no va respondre. A veure, la reunió que vam tenir com a Junta de Portaveus, cada grup va donar la seva opinió. I és veritat que no es va arribar a un acord, no? En base a la moció del 2014, però sí que es va donar una resposta del que va passar a la Junta de Portaveus. De fet, la proposta que va fer la senyora Ciuró d'enviar el que cada grup deia en aquesta Junta de Portaveus a l'advocat, doncs és donar resposta del que va passar a aquesta Junta de Portaveus. És a dir, ningú va ocultar el que va passar a la Junta de Portaveus perquè es va enviar a l'advocat de l'acusació particular. Per tant, la resposta que es va donar no us agrada a vosaltres, això és veritat. I és veritat que ara quedarà més clar si torna a passar perquè els mecanismes que ara hem acordat són més clars. Però jo sí que crec que es va donar una resposta, que cada grup municipal la que va considerar en aquell moment. És l'únic matís que volia fer a la intervenció del portaveu d'Esquerra.
Últim torn de paraula en aquesta ronda, després doncs torns de rèplica. Lourdes Ciuró.
Sí, gràcies. No, és una qüestió que no és fàcil ni específica perquè, evidentment, hi ha molta càrrega política darrere d'aquesta moció. Llavors, per altra banda, també és cert que això s'ha de conjugar amb la realitat que hi ha un procediment judicial on l'Ajuntament és acusació particular i els grups polítics som Ajuntament, perdó. I, per tant, com a mínim, tenim el dret i l'obligació de manifestar el nostre parer en les causes que s'han obert i en les que nosaltres hem estat a favor de que s'obrissi, de que s'anés com a acusació particular. El cas Mercuri va ser un cas emblemàtic de la ciutat per negatiu. I a l'epicentre del cas Mercuri hi havia el seu promotor, que era el Manel Bustos. I ara hi ha hagut una sentència. I això doncs, va tenir una resposta que va dir, escolti, traslladi-se a l'acusació particular, què volen fer? I com a acusació particular, nosaltres pensem que els grups municipals hem de dir-li la nostra. Ho deia bé el senyor Adrià Hernández de Ciutadans. No es va votar, però sí que hi havia un posicionament. I aquest posicionament és el que vam demanar des de Junts que es traslladés a l'advocat. Perquè nosaltres de cap manera defensem que l'advocat no ens hagi d'escoltar, sinó que l'advocat ha d'escoltar els grups municipals i en base a això vestir les seves al·legacions, els grups municipals i l'Ajuntament, que és acusació particular. Dit això, tampoc no voldria que passés que en cas de votacions, de posicions, no quedessin reflectides les posicions que pugui tenir un grup municipal en altres eventuals temes. És a dir, que el vot de la majoria sobre una posició no amagui el que altres grups polítics puguin pensar sobre aquell tema. A l'estil, per exemple, de les sentències dels tribunals on hi ha vots particulars. Hi ha un vot per unanimitat a vegades, però a vegades no hi ha vots per unanimitat en les sentències. Això fa que hi generi vots particulars. Jo voldria també que es respectés en aquests casos de votacions amb acusacions particulars, què diuen els minoritaris quan no tenen la posició guanyadora a l'hora de votar. Això no es va reflectir. Per tant, jo auguro que en seguirem parlant bastant temps de tot això.
Perfecte. Anem ara a la primera ronda, a la ronda de rèpliques. Vaja, tenim paraules demanades. La primera per part de Nani Valero. Endavant.
Sí, dos apunts. Una és... aquesta moció anava més enllà d'un posicionament de partits polítics i la voluntat era de que s'establissin aquest marc que qualsevol equip de govern pugui gestionar de manera clara en qualsevol moment. Per tant, aquí ideologia la que vulguem, però sobretot responsabilitat amb l'Ajuntament. I després, aquí tenim una eina de control, de gestió, que és el ROM, que el ROM diu... que és el reglament orgànic municipal, que diu que les decisions en la Junta s'han de prendre per majoria simple i això és el que no es va propiciar el dia de la reunió. Nosaltres com a Crida pensem que s'haurien de fer publicar totes les actes de les juntes de portaveus i així no hi hauria cap problema en què algú pensi que s'han tergiversat paraules d'un o paraules d'un altre. Transparència, transparència absoluta i tota, que es publiquin. I, per un altre costat, dir-los que davant d'una situació que semblava que era un problema, doncs posem solucions, posem aquesta moció, fem transparència i, sobretot, voldria deixar molt clar que nosaltres, quan parlem de temes judicials, ens ho prenem molt seriosament, no parlem de notícies en mitjans com cròniques, periòdicos, etcètera, etcètera, sinó que parlem de sentències fermes i de processos judicials ben construïts, no de filtracions i de notícies. I aquesta és la gran diferència en la ètica pública.
Següent torn de paraula, Gabriel Fernández.
Sí, a veure, hi ha una dita uruguaiana que diu que el que se quemó con leche cuando ve la vaca llora. Espero que tothom tingui la grandesa institucional per respectar el que va ser la voluntat clara, majoritària, ahir del ple, que quan hi hagi requeriments judicials, l'Ajuntament, com a Ajuntament, pugui donar resposta a aquest requeriment. No, jo ja no demanava l'opinió dels municipals, si no, no s'hagués fet una carta a cada grup. Va demanar l'opinió de l'Ajuntament. Escolto que algú vol buscar algun tipus d'informe tècnic. Bueno. Cuidadín, perquè aquí nosaltres tenim molt atents a que no es vulgui desvirtuar el que és la voluntat de transparència i que es digui clarament què fem i què no fem amb aquest assumpte quan un jutge lo demani. Que, com bé apuntava la senyora Valero, ha estat la primera vegada que ha passat això. Senyor Hernández, jo a vostè sé que quan vostè un tema l'interessa i li toca la fibra, vostè és un lluitador. És cert, en una veritat, de dir que vostè en aquesta junta va dir clarament la seva posició de seu grup. La va expressar. Però també sé que vostè en el foro, en el fondo íntimo, sap que el que es va fer allà es va buscar una triquiñuela per fer que l'Ajuntament no pogués donar la seva opinió. Jo ho vaig dir ja públicament i ho torno a repetir, que l'alcaldessa de Sabadell, com a militant del PSC, únic partit d'aquesta ciutat, amb investigats, amb sentenciats, amb casos concrets de corrupció, concrets, demostrats, no titulars de premsa amiga o de familiars, no, sentències, defensa el senyor Bustos, esto, ja ho dic, Mireia, té tot el dret, però jo repito, quien fa d'alcalde o d'alcaldessa ha de vetllar, por sobre de tot, por la institució. I això és el que no es va fer i el que vam sentir vulnerat en aquella junta de portaveus.
Està perfecte. Seguim amb més torns de paraula. Demana'ns Lourdes Ciuró.
Sí, en relació als titulars de premsa en matèria de processos judicials, aquí que estigui la lliure de culpa que tiri la primera pedra. Aquí, malauradament, ens trobem on ens trobem perquè tothom ha fet un ús malintencionat sovint de titulars de premsa. Llavors, quan ens toca, és quan ens fem més escarafalls. Jo vull recordar la llenya que es va fer de l'alcalde Trias, que gràcies a sobretot la senyora Colau, per exemple, va causar doncs, segurament la pèrdua de l'alcaldia de Barcelona en base a unes acusacions completament manipulades, infundades i falses, com s'ha demostrat. Jo penso que nosaltres, com a portaveus municipals de l'Ajuntament de Sabadell i a mans de preservar la institució, penso que hauríem de fer un acte de generositat i un acte de valentia i un acte de transparència política i ser honestos, perquè els titulars de premsa no venen, només venen les sentències, però ens hauríem d'aplicar en tots els casos i sempre i en tot cas. Això ajudaria a dignificar la política, perquè ja us dic, que estigui lliure de culpa que tiri la primera pedra de la manipulació de titulars de diari. Si Sabadell volguéssim apostar per la honestedat i per la transparència, això segurament ho hauríem de deixar de fer. Nosaltres els primers i predicar amb l'exemple.
Paraula ara demanada per part de l'Eloi Cortés.
Gràcies, Mireia. Breument, jo m'alegra que la senyora Valero canviï la seva posició i diguin que a partir d'ara només es posicionen sobre sentències. I per tant, totes aquelles samarretes que hem vist, totes les manifestacions que hem vist, totes les titulars, tuits, articles, notes de premsa de seu web, ara estic mirant una de quan l'alcaldessa va ser citada com a testimoni i tan sols com a investigada com a testimoni, m'agradaria que també apliquessin això, que del qual ara fa tanta gala de només pronunciar-se sobre sentències, a la resta d'accions. Perquè ja sembla que vostès tenen aquesta doble moral, és a dir, quan els toca a vostès, silenci. Presumpció d'innocència. Quan els toca als altres, vostè és la primera a anar-se a manifestar a la porta dels jutjats. Per tant, no apliquem aquesta doble moral, senyora Valero, dic perquè queda molt bé, vull dir, no, només ens posicionem sobre sentències, el seu historial no els avala. Per tant, o és una flor de maig el que diuen avui aquí, o han canviat d'actitud, que seria una cosa positiva.
Suposo que sap diferenciar entre partit i institució, vostè, senyor Eloi.
Sí, sí, perfectament. Sí. I vostè sap diferenciar entre defensar només una sentència i defensar presumpció d'innocència i manifestar-se davant del jutjat i dubtar de la presumpció d'innocència de l'alcaldessa quan va ser citada com a testimoni? Ho dic perquè, clar, que aquí tots tenim molta mili, podem recordar tota la campanya que vam fer, que no ens va servir de res, podem recordar les reaccions quan l'alcaldessa va ser citada com a testimoni, i que el discurs que estan fent ara no coincideix amb el que feien en aquell moment. I ja veurem si vostès segueixen aplicant el mateix criteri quan es tracta de vostès i quan surt una notícia que diu que la Fiscalia investiga la compra de l'art tèxtil o quan surten notícies sobre altres polítics o sobre altres partits. Tenim la incògnita de com evolucionarà, si seguiran aplicant aquesta doble moral o realment han canviat i només es posicionaran a partir de sentències.
Última paraula sobre aquesta qüestió, li donem en aquest cas a Adrián Hernández.
Sí, jo crec que quan parlem de corrupció el que hem de... tindríem que aclarir o fer un acord, de fet nosaltres ho vam proposar en el matí anterior quan van començar les denúncies creuades entre uns i d'altres, de quin moment s'han de demanar responsabilitats, perquè si no només cada partit polític les demanes depenent de qui li toca, no? Nosaltres sempre sigui... a qui sigui, li afecti la corrupció, fem el mateix, no? Però jo volia posar un exemple per veure que no podem tenir dues pares de mesura. Hi ha dues persones ara que són innocents fins que un jutge demostra el contrari, i això m'agradaria dir-ho perquè ja sabem el que passa a premsa. Una persona que està sent investigada, que tindrà el seu judici al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que és la presidenta del Parlament, la senyora Borràs, i altra, que està en un procés encara indiciari, no? I no sabrem si tindrà judici, que és la senyora Núria Marín, del Partit Socialista, alcaldessa d'Hospitalet i presidenta de la Diputació de Barcelona. Hi ha grups que a la senyora Núria Marín li van demanar la dimissió, com a Esquerra Republicana, a la senyora Marín. En canvi, a la senyora Borràs li han fet presidenta del Parlament de Catalunya. És a dir, hauríem de tenir un mateix criteri en una situació més o menys similar, no? Si diem que perquè la institució mantingui la seva transparència i dignitat mentre duren els processos, doncs a una persona ha de dimitir, se l'ha d'apartar, a l'altra no se la pot fer presidenta de la institució més important de la comunitat. Reflexió. El que demano a Sabadell, però si pot ser també al conjunt, és que tinguem les mateixes vares de mesurar quan hi ha processos encara no jutjats, perquè aquestes dues persones són innocents, de moment, encara que hi hagi judicis paral·lels o a l'opinió pública. Per tant, jo crec que això tots els partits, inclús el meu, ens ho hauríem d'aplicar, perquè si no fem judicis paral·lels i fem mal a la professió que estem fent, que al final és millorar la vida de la gent, que és la política.
Canviem de qüestió, els aviso de com seguirem en el debat. Hi haurà una ronda sobre la qüestió de la que parlarem ara, que bàsicament són les subvencions que s'aprovaven, aquest més de 500.000 d'euros. I després tindran un minut cadascú de vostès per fer allò que els agrada tant, de fer el resum del que més creuen que és més important del ple, per si ens hem deixat alguna qüestió que creuen que volen destacar. Per tant, anem a aquest repartiment de més de 500.000 d'euros de subvencions. Entre aquestes, la més important, la que rebrà el rebost solidari, que actualment presta servei a unes 2.200 famílies de la ciutat. Són 300 persones més que abans de la pandèmia del coronavirus. Inverteixo ordre en aquesta ocasió. Lourdes Ciuró.
Sí, gràcies. Home, jo no ho posaria tot al mateix sac, Mireia. Més de 500.000 d'euros, és veritat que els números són freds, i és veritat, no, vist així, però estem parlant de que 404.000 van directes al rebost solidari, que crec que és una realitat diferent de la resta de subvencions que s'han anat donant a entitats. La subvenció al rebost solidari va per atendre vulnerabilitat amb aliments, que és el tema que veníem dient abans, aborda la pobresa. I és dintre d'aquest marc que haurem de veure com la nostra ciutat pot fer una millor gestió d'aquesta necessitat. Vinc a dir, hi ha moltes famílies que estan doncs, en un espai cronificat de vulnerabilitat, de pobresa. Com fem per ajudar aquestes famílies a sortir d'aquest atzucac? Com fem que les entitats puguem anar més a una? Hi ha moltes iniciatives diferents a l'hora de recollida d'aliments. Jo crec que això no ajuda. no ajuda en general. I hauríem de buscar un sistema que pogués afavorir una gestió molt més centralitzada. Jo no dic que hagi de ser de l'Ajuntament, no. Simplement pensar en totes les entitats que col·laboren a l'hora de recollir i donar aliments, perquè no crec que afavoreixi la disseminació i la disgregació. Esperem que puguem tenir centralitzat en la nau de Cellers 10, finalment, el rebost solidari, que puguem abordar com es fa aquest repartiment a les famílies, que puguem veure com ens nodrim d'aliments i, en definitiva, com podem fer per treure famílies d'aquesta situació, que és al final el que hauríem de treballar com a societat. Gràcies.
Següent paraula, en aquest cas, per Adrián Hernández.
Sí, bueno, de les subvencions que es van aprovar ahir, probablement la més important, la de, per quantitat, la del rebost, evidentment, que són més de 400.000 euros, i la resta més vinculada a cultura, drets civils, etc., no és cap novetat. És a dir, són les mateixes subvencions que històricament hem anat donat, o almenys des de que jo soc regidor aquí a l'Ajuntament. Sí que volia dir una cosa, que va ser una reflexió que va fer ahir la portaveu de la Crida, la senyora Valero, que va ser la reflexió que vaig fer jo abans de que esclatés la pandèmia, no? Que era el fer un pensament sobre la quantitat de subvencions nominatives, no? Perquè és veritat que algunes hauran de seguir sent nominatives, però d'altres probablement s'haurien d'obrir, no? Fue un repensament que ho vam comentar quan va passar l'última vegada abans de l'esclat de la pandèmia. Ara entenc que en aquest procés de pandèmia doncs, estem obligats d'alguna manera a fer-lo d'aquesta manera, però sí que a compartir la reflexió que ahir sí que va fer la senyora Valero, que a veure si per l'any que ve, o depenent com estigui la situació de la pandèmia, quan sigui, fer aquest repensament per no estar sempre subvencionant nominativament en bloc pràcticament calcat les mateixes entitats si veiem els darrers 4 anys. Que no és que no s'ho mereixin aquestes entitats, ni molt menys, totes mereixedores i totes entitats importants, però dir, simplement és de model de subvenció.
La paraula ara per Nani Valero.
Sí, ahir com apuntàveu va ser un ple en el qual van venir moltes subvencions nominatives. Nosaltres vam fer el càlcul i més del 53% de tot el que són les subvencions van sota aquesta fórmula, no? I això doncs és evidentment que s'ha de repensar. En tot cas, els diners que en aquest cas van pel rebost solidari són més que essencials, més que necessaris, i pensem que això també ha d'anar acompanyat, i ahir ho comentàvem i ho reiteràvem i compartíem aquest tema també amb el regidor Cortés, amb el que és el repensar el model de gestió del que ha de ser la garantia alimentària de la gent que ho necessita, no? És un model que ja hem vist que en pandèmia doncs ha tingut a més els seus punts més complicats de gestió, però que no s'adapta o que s'adapta d'una manera no del tot adequada a les necessitats de les famílies, als excedents, a situacions cada vegada més complicades que ens aniran arribant, i per tant és prioritari i molt necessari posar-nos ja a fer aquesta feina. De la resta de subvencions, nosaltres vam fer una anàlisi sobre els percentatges, i la veritat és que Acció Social no està el primer en el rànquing de les subvencions a entitats, però és que tampoc ho està Cultura, ni Drets Civils, ni Esport, ni Educació, com vèiem ahir, i això ens preocupa. I per nosaltres canviaríem absolutament l'ordre de les prioritats i ens posem a disposició per poder-ne parlar i ajudar i contribuir a plantejar la gestió econòmica cap a les entitats, que és molt necessària per tota la feina que fan, d'una altra manera.
Paraula ara per Gabriel Fernández.
Sí, bueno, a veure, el primer, el número és un número impactant en el conjunt, però primer, aquestes subvencions nominatives no han deixat de ser més o menys les mateixes quantitats que rebien cada any de forma ordinària les entitats. Ho dic perquè semblaria que ha passat alguna cosa extraordinària. No ha passat cap cosa extraordinària. S'han ajuntat moltes subvencions a moltes entitats que fan una feina que tots reconeixem importantíssima en la vida i en el teixit social de Sabadell, i està molt bé que s'hagi fet això. Sobre el rebut solidari, nosaltres no vam abstenir. I no perquè creiem que no cal donar això, no, no. I també compartim la reflexió de model. De fet, en els anys que jo vaig estar al capdavant d'Acció Social, vam generar molts canvis en el model del rebut solidari, apuntant a intentar perdre persones que tinguessin que dependre d'aquest tipus de suport. Un suport que tots sabem que, tot i l'esforç que fa l'Ajuntament, no garanteix un lot del rebut solidari ni la quantitat adient ni la qualitat alimentària de ningú, sinó que algú de vosaltres agafi el lot i intenti menjar un mes amb el que rep. Això no és així. Però soc conscient també que per poder fer això, que seria l'ideal del que jo estic dient, es necessitarien unes quantitats de diners enormes. Ara, la crítica que nosaltres vam fer és molt clara. Ja sabem que van haver ajudes extraordinàries i diners extraordinàries via la Covid en el 2020. Però amb els números que malauradament tenim ara, que han pujat molt, que tornem a estar més o menys allà en el 2015 o 2014, nosaltres volíem més diners per la compra d'aquest menjar del rebut solidari i no la mateixa quantitat que vam fer nosaltres en el 2018, si no recordo malament, en aquest conveni de 404.000 euros per al rebut solidari.
Últim, dono la paraula sobre aquesta qüestió per Eloi Cortés.
Gràcies. Primer, la reflexió prèvia, no?, sobre les nominatives que feien alguns dels altres portaveus. Jo la comparteixo i sí que és cert que al final s'ha d'acabar tendint cap a la concurrència pública, perquè al final estem parlant de recursos públics i que hem de disminuir al màxim, no?, la discrecionalitat a l'hora d'otorgar aquests recursos. El que també és cert és que a vegades és l'única via o la millor via per donar solidesa i garantir que determinats projectes socials poden funcionar. Perquè si no ens trobaríem, no?, que hem d'anar cap a una licitació i que aleshores s'obriria la veda o seria difícil que en algun per posar el cas del rebut solidari, que algunes entitats que potser tenen menys estructura o tenen menys muscle per fer aquest tipus de licitació, si poguessin presentar, o inclús obriríem la veda que s'hi presentessin empreses que no són de l'àmbit social, no? Per tant, ho veiem com una manera d'aquests projectes únics, d'aquests projectes que realment només una entitat pot fer, puguem garantir el seu funcionament i la seva pervivència. I això no treu que, i segurament s'ha de plantejar en un altre marc, s'hagi de desenvolupar legislació que ens permeti, en alguns casos, contractar o poder garantir que projectes socials poden rebre aquest suport de l'administració. Pel que fa al rebost, com dèieu, vam passar dels 1.900 que teníem, 1.800, 1.900, que teníem just abans de la pandèmia, als 2.200 actuals. I des d'aquest any ha fluctuat molt. Com deia el senyor Fernández, hi havia un descens molt pronunciat de les famílies usuàries del rebost en els darrers anys, i per tant això és una cosa de la qual ens havíem de felicitar, perquè és l'objectiu, que al final cada cop menys famílies ho necessitin, i vam arribar a aquest màxim del 2.600 a l'estiu. Recordar, i acabo, Mireia, que de fet el pitjor escenari que havíem previst com a Ajuntament eren 3.200 famílies usuàries del rebost a l'estiu, per sort no hi vam arribar, i ara hem de veure si aquestes 2.200 actuals
podem fer
que continuïn disminuint o realment hi ha certa cronificació d'aquestes famílies usuàries. Gràcies.
Última ronda, aquell minutet que els deia per el que creuen que ens hem deixat en aquest debat de política, aquest espai doncs, que els donem. Dono la paraula primer a Eloi Cortés. Endavant.
Doncs, per complementar el que estava dient abans, perquè és per mi la part més destacada del ple d'ahir, com vam explicar, ja, l'any passat ja va haver-hi una aportació de 350.000 euros en contractes d'emergència. Aquest any aquesta aportació ha sigut de 200.000 euros i, per tant, no estem assumint amb els mateixos recursos de sempre, amb aquests 404.000 euros, l'increment de famílies usuàries del rebut solidari. I, com vam explicar, no tots els aliments surten d'aquesta partida, també hi ha una part que surten de les demandes que fa el rebost al banc d'aliments, i això es fa en funció de les famílies usuàries i no en funció de la disponibilitat pressupostària. Per tant, que no es preocupin que, encara que tinguem la mateixa partida nominativa, l'increment de famílies no suposarà que es disminueixi el lot que reben aquestes famílies usuàries.
Gabriel Fernández.
Sí, molt ràpidament. Nosaltres ens ocuparem i ens preocuparem de tot això que entenem que és important per a la ciutat, senyor Cortés. Minut de glòria. Escolteu, demà, ahir, mentre estàvem al ple, estava passant una cosa molt important a Madrid i que té conseqüències també a Catalunya, aunque alguns no ho volin acceptar, les eleccions de la comunitat madrilenya. Molt ràpidament, victòria clara d'Ayuso, el PSOE és intranscendent, desaparició de Ciutadans, dimissió d'Iglesias i una constatació. L'única república possible és la República Catalana.
Següent torn de paraula, Nari Valero.
Jo retorno a Sabadell només per compartir amb l'audiència i amb vosaltres que ahir vam presentar una moció per protegir l'obra i el llegat del 13, de l'artista grafiter, que va comptar amb els suports de tots els grups, amb una excepció d'una abstenció, i que vam rebre també molt, vam percebre una molt bona voluntat per part del regidor de Cultura per entomar les propostes que apareixien en la moció, que eren doncs, això, protegir l'obra del 13, posar Sabadell en el mapa del món grafiter. De fet, les obres del 13 ja estan protegides en diverses ciutats europees, com és Milano i també a Estambul, a Moreno, que puguem posar en marxa projectes sociocomunitaris i, sobretot, que coneguem i es facin exposicions i que el Museu d'Art de Sabadell també assumi en aquesta proposta.
Adriana Hernández.
Ja sabeu que a l'últim minut, doncs, si no s'ha parlat de la moció que algun grup ha presentat, doncs ho aprofitem. Però aquesta vegada ho faig també per la importància que té i perquè estem contents també que s'aprovés per unanimitat, perquè és un problema que tenim, que venia ja, estava patint a la societat, però amb la pandèmia de la Covid s'ha agraït que quan parlem de salut mental. Ahir vam parlar de salut mental, vam parlar també d'un tema tabú, que és el suïcidi, i tenim dispositius a les ciutats que estan fent un treball importantíssim i reconeguts al conjunt d'Espanya, com és el dispositiu que tenim al taulí, i ahir vam acordar no només parlar d'això i fer el recordatori cada 10 de setembre, que és el Dia Internacional, sinó intentar recaptar fons europeus per millorar els dispositius de salut mental a la nostra ciutat, i creiem que això és important perquè és un tema que tenim a la nostra societat i avui està pitjor que abans de la pandèmia.
Últim torn de paraula, Lourdes Ciuró. Lourdes Ciuró, el micròfon no s'obre. Ara,
ara, ara. Ara sembla que sí. Res, jo voldria destacar un fet que crida l'atenció en el ple d'aquest Ajuntament, i és que cada vegada els electes s'expressen més en castellà. Jo vull recordar que, segons el ROM, l'article 5, diu que la llengua pròpia de l'Ajuntament és el català i que aquesta és la que s'ha de fer servir d'ús preferent, sense, evidentment, perjudicar els drets dels administrats a que l'administració s'hi dirigeixi amb la llengua que consideren més oportuna, català o castellà, perquè el català és la llengua pròpia, però l'espanyol és la llengua cooficial. Però a l'Ajuntament el català és la llengua pròpia. I jo crec que valdria la pena que féssim un esforç, tots els edils, tots els electes, en utilitzar-la, perquè és una llengua minoritzada, perquè és una llengua que necessita més protecció. Vull recordar que el castellà és una llengua que la parlen prop de 600 milions de persones, mentre que el català ben just arribem a 10 milions. Que a Sabadell el 90% de la població l'entén. Per tant, crec que hauríem de ser competents en fer complir el ROM, en complir-lo i protegir un bé cultural com és la llengua catalana, que és molt minoritzada enfront del castellà. Gràcies.
Fins aquí el debat de política corresponent al mes de maig. Sí, el mes de maig, ara no sabia quin mes vivia. Gràcies a tots per haver-nos acompanyat. Eloi Cortés, Gabriel Fernández, Nani Valero, Adriana Hernández i Lourdes Ciuró. Que vagi molt bé, que tinguin un molt bon mes. Fins aquí un mes. Adeu.
Bon dia. Adeu. Adeu. Adeu.